Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainment. Ara passen uns minuts de les 12 del migdia, sona aquesta música, intento cantar, mai aconsegueixo fer-ho bé, però comença amb molta comèdia el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem d'una obra que es farà al Teatre Auditori d'aquesta ciutat la setmana vinent, però abans... de molta comèdia. Programació participativa. Benvolguts germans en les arts escèniques. Com membre del Consell General de l'OAMFIC, o sigui l'organisme autònom municipal del Centre Cultural, on hi ha el Teatre Auditori de la ciutat, rebo una comunicació de la tinenta de l'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona, on ens comunica que a partir del dia 15, o sigui que el dia 15 de la setmana passada, s'ha posat en marxa un procés participatiu a través del qual la ciutadania podrà escollir tres espectacles que formaran part de la propera temporada, és a dir, de febrer a maig de l'any 2022. Es podrà escollir un espectacle per a públic familiar, un per a públic juvenil i un per al públic general, d'entre tres de cada classe que es poden veure entrant al web https2... En fi, no us preocupeu, ho penjarem a la web... A la web també hi ha el podcast d'aquest programa i ho podeu fer-ho, podeu dirigir-se o entrar directament a la web de l'Ajuntament, que també hi és. Podeu recuperar des de demà, divendres, a primera hora del matí. Teniu temps per poder participar fins al 5 de novembre. I també es diu que amb els resultats d'aquest procés obtindrem una priorització i podrem incloure aquests espectacles a la propera programació, remarcant un aspecte que des de sempre he considerat imprescindible de tenir en compte, i és que a vegades és molt difícil encaixar les agendes pròpies, els desitjos, a vegades amb les agendes de les companyies de teatre, dels grups de música de diversos estils i un llarg etcètera que inclou dansa, música clàssica, òpera, que òbviament ja tenen els seus processos establerts amb un any o més de temps. I també al contrari. Els programadors es poden trobar, com ha estat el cas diverses vegades en el Teatre Auditori, que ha sorgit la possibilitat de contractar algú que no estava previst. Això va passar amb l'extraordinari músic de jazz Chick Corea. I cal enganxar-lo salvant probablement tots els protocols administratius. El Teatre Auditori es va dir des de la regidoria, quan va canviar el govern municipal, l'han de sentir com a seu tots els santcugatencs. Estic d'acord, però cal alguna cosa més que deixar triar tres espectacles i potser, una seria fer un augment dels sponsors i fer un augment del pressupost destinat al teatre i el cost de les entrades fos inferior i donés possibilitats a persones que ara no hi poden anar perquè, penso jo, potser ho consideren car, o és molt car per ells. Un mateix espectacle teatral aquí, que el Teatre Cursal de Manresa, pot costar 5 euros menys. Més, vull dir, aquí a Sant Cugat. I és ben segur, el caixer de la companyia és el mateix. Igual passa amb l'òpera que presenten tres vegades a l'any els Amics de l'Òpera de Sabadell. La setmana passada parlava d'empresa i cultura. I ara hi torno. Cal involucrar més a les empreses multinacionals, o no, que tenim al municipi perquè col·laborin més en el mecenatge i la programació del teatre. Recordeu, 85% d'ocupació fins a la temporada 2018-2019. I ara igual, amb el sentit participatiu ciutadana o no, la programació del Teatre Auditori ha estat un èxit. I ha de continuar sent un èxit. Endavant, doncs, amb aquesta participació, però no oblidem els altres aspectes d'actuació necessària. Amén.
the echo nada.
El proper divendres, és a dir, de la setmana vinent, dia 29 d'octubre, a les 8 de la tarda, el Teatre Auditori es presentarà Encara hi ha algú al bosc, d'Anna Maria Ricard Codina, que estem intentant connectar amb ella per poder parlar-ne, però a la vegada tenim una altra companya aquí que ens visita i estem molt contents que sigui així. I dic companya perquè és companya i amiga i, a més, per acabar de reunir, la regidora de Ciutadania i de Salut. I de més coses, Gemma Aristoi. Benvinguda, Gemma.
Moltes gràcies, molt bon dia.
La veritat és que quan veig la llista de coses que tens a la teva ciutat, a la teva regidoria, tens molta feina, evidentment. Però en aquest cas estàs aquí també per poder parlar d'aquesta obra, perquè des de Ciutadania hi ha hagut un interès especial en que aquesta obra es programés. I voldria que m'expliquessis una mica el per què.
Perfecte, doncs gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar-ho. Mireu, dins de Ciutadania també hi ha l'àmbit de cooperació. I és en aquest àmbit en el qual l'Ajuntament ja fa l'aportació del 0,7% i hi ha uns compromisos, no? Hi ha un, que tot s'ha definit pel pla director de, pel pla director municipal de cooperació. Un dels aspectes que hem de treballar és la sensibilització, no? I aquí, que tenim partida i tenim possibilitat de fer algunes actuacions per la ciutadania, doncs amb l'organització del Dia Mundial de Drets Humans, que aquí el Xavi Fornells ens va ajudar i ens va fer una proposta d'activitats i programacions, hi havia aquesta obra de teatre. Amb la tinenta d'alcaldia de Cultura, perquè aquí hem d'anar de la mà també d'altres regidors i regidores, doncs amb la tinenta d'alcaldia de Cultura vam poder anar-la a veure i vam valorar que realment és un espectacle amb un munt d'arts que es combinen damunt de l'escenari i que, a més, tracta una temàtica, no?, que és aquesta defensa de drets humans i específicament doncs, ens vincula amb la guerra de Bòsnia, que molts doncs ja tenim edat com per recordar-la, i ens planteja un tema que potser va passar una mica desapercebut, però que ha quedat impregnat en la vida de moltíssimes, i parlo ara de dones especialment, però serien tots els abusos a nivell sexual que es van donar en aquella guerra. No? I amb tot això doncs vam tenir la possibilitat, com deia, de treballar amb cultura i portar aquest superespectacle aquí a la ciutat.
Diem que hi ha una entrada que es fa quan es parla d'aquesta obra, que efectivament és molt més que una obra de teatre, i diu, entre 25.000 i 50.000 dones van ser víctimes de violació com a arma de guerra durant el conflicte dels Balcans, que va ser des de l'any 1991 fins al 2001. La pregunta és, 25 anys després, ha acabat la guerra per les dones que van patir aquestes agressions sexuals i pels fills nascuts d'aquestes violacions?
Jo crec que, ja veureu l'espectacle, però si heu pogut veure el documental, que també es va elaborar arrel d'aquest 25è aniversari de la guerra, crec que és evident que no, que no va quedar la cosa, no? I a més aquestes agressions fan que perdurin en el temps, i això és el que, tant amb el documental com amb l'obra de teatre, com amb mil altres situacions, el que fan és posar-ho damunt de la taula, no? Allò ens va quedar com un conflicte concret, però amb les persones que ho van viure en primera persona ha quedat arrelat i els ha canviat la vida en moltes situacions, no? I bueno, en casos concrets, no?
A més, hi ha una altra circumstància que també hem de considerar, i és que s'ha intentat, en alguns casos, no en masses, al fer una reclamació, buscar judicialment una resposta a aquest fet, i la veritat és que la cosa no ha prosperat.
No, és realment complicat, un cop han passat certs anys i es troba les maneres al final de alliberar-se de les possibles condemnes o de les possibles culpes, no?, que puguin tenir les persones implicades. Bueno, d'aquí que vulguem almenys denunciar aquesta situació que van viure totes aquestes persones.
Hi ha hagut una implicació, en aquest cas, molt concreta de ciutadania, en aquest sentit, dins de la programació del Teatre Auditori. O sigui, hi ha hagut aquestes ganes de poder ensemblar tot això i que realment això funcioni. Hi ha un aspecte molt, molt interessant a comentar sobre, sobre això, penso, i és que no s'ha acabat amb una obra de teatre, sinó que, molt al contrari, va començar amb tota una feina periodística que es va realitzar tant a Bòsnia com a Hercegovina, que era una feina feta per l'Anna Ricarsi, però a més per un equip complexa de molts periodistes, que van fer una investigació en directe, i precisament una vegada fet aquesta investigació i fet el documental que es va fer, que es va passar per 30 minuts de TV3, van considerar que tenien a les mans tota una sèrie d'elements que es podia transformar, doncs, en una representació, que en aquest cas seria reviure a l'escenari o intentar reviure a l'escenari de tal manera que, com falta en el teatre, que és una mica un mirall a l'espectador, com a espectador tal, però a la vegada que sabia el que havia passat, considerar una cosa que és molt important recordar. Mentre estava passant allò, a Barcelona estàvem molt contents.
Exacte. Sí, sí.
Els Jocs Olímpics del 92, sí, sí. I on hi havia una festa contínua, i en canvi, doncs, aquestes notícies que potser en aquell moment no arribaven tal com havien d'arribar, no tenien aquesta influència, després sí, evidentment, perquè la cosa va ser molt greu, doncs en aquell moment, clar, es vivia diferent.
Jo crec que passa sovint que a nivell periodístic es fa feina d'informació, però els talls que poden fer no sempre donen la possibilitat d'explicar-ho absolutament tot, no? I potser hi ha qüestions que queden com en segon terme, i al cap d'uns anys és quan se'ls dona espai, s'expliquen i se'n pot parlar segurament amb una mica més de tranquil·litat. I d'aquí, doncs, aquesta obra que potser ha tardat uns quants anys, no?, a sorgir, però sí, sí, que és evident que impressiona molt pel que dius, no?, que hi ha els testimonis directes d'aquest documental que van fer tots aquests periodistes, que no es van quedar només amb una part del conflicte, sinó que van anar una mica més enllà, i que ara ens dona la possibilitat, doncs, a combinar-ho damunt de l'escenari amb tota la representació teatral i amb aquestes vivències específiques i directes, no?, que ens poden projectar.
Hi ha una sèrie de, diguéssim, de protagonistes, per dir-ho d'alguna forma, tot i que en aquest cas això és una mica dur, que a més expliquen en molts casos el seu cas, no? I el que veus és el que tu comentaves, Gemma, i és, per exemple, la Nevenka Kovranović és una dona d'origen croat violada per les tropes dels serbis a Bòsnia. Però, en canvi, la Meliha Merdic és una musulmana de Visegrad que va ser violada amb 13 anys, però no pels serbis, sinó pels croats. I hi ha, per afegir una mica més, hi ha una altra, l'Amèrica Deric, que és una dona d'origen serbi violada per croats. És a dir, el que queda molt clar és que l'operació, aquesta violació de les dones, és realment una arma de guerra.
Ho deies a la introducció, i has parlat d'això d'una arma de guerra, no? L'ús de les violacions i d'altres agressions sexuals que va haver-hi, és una arma de guerra per realment fer mal, i en aquest cas eren els enemics.
I que es mantingui el temps.
I que es mantingui, exacte, que aquest és el dolor més important.
Perquè, clar, aquí la força, o malauradament, que té aquest fet, és que no és únicament el moment de la violació, que és una salvatjada absoluta, i és un menyspreu absolut a la persona, en aquest cas a la dona, sinó que, a més, és a dir, i això es mantindrà, i això tota la teva vida ho estaràs patint, i tota la teva vida, i el fill o la filla que hagis tingut, també estarà pendent i estarà penjada sempre, des del punt de vista sentimental, emocional, etc., d'aquest fet.
Exacte.
Això és terrible.
És terrible. Hi ha alguns casos en el documental que vam poder connectar amb fills d'aquestes violacions que havien estat abandonats, perquè això també és un dolor per ells, no? I que van ser adoptats i van poder reconstruir la seva vida, no? Però l'odi inicial que van desprendre les seves mares cap a ells mateixos, aquest abandonament, també els ha carregat en la vida, eh? Per tant, com deies, és un dolor, és una arma que ha durat anys i anys.
Molt bé, Gemma. Doncs escolta'm, em sembla que tenim amb nosaltres, afortunadament hem pogut contactar amb l'Anna Maria Ricard Codina. Bon dia, Anna Maria.
Hola, bon dia.
Escolta, estem parlant des de la obra d'Encara hi ha algun bosc, evidentment, que es farà el dia 29, el divendres vinent, de la setmana vinent, al Teatre Auditori de Sant Cugat. I tenim a nosaltres també, com ja t'havia dit, a la Gemma, que en aquest cas és la regidora de Ciutadania, que han fet han actuat també conjuntament amb el Teatre Auditori de Sant Cugat perquè es pugui fer aquesta obra que estàvem comentant ja una mica, i espero, m'agradaria que tu també ens diguessis alguna cosa, evidentment, perquè n'ets l'autora, tot i que apuntàvem també que era la feina d'un equip que va començar per fer un desplaçament en els llocs de la maleïda greda i que amb el temps vau pensar que després d'haver fet aquests reportatges, després d'haver fet aquesta pel·lícula que després es va passar també per televisió, hi havia molta documentació per poder plantejar-se una obra de teatre com així s'ha fet. És així, sí, tal com et dic?
Sí, sí, és realment un treball en equip, perquè el primer que es va plantejar és volíem fer una obra de teatre sobre aquest tema a partir d'una novel·la, i llavors un grup de gent vam començar a fer viatges a Bòsnia, i érem gent de diferents àmbits, de l'àmbit audiovisual, de l'àmbit de la fotografia, de l'àmbit del teatre, i finalment, clar, quan la periodista Teresa Turiera, que també ens acompanyava a formar part de l'equip, va contactar amb aquestes dones supervivents, no?, de la violència sexual a la guerra a Bòsnia i amb els fills que van néixer d'aquests embarassos forçats, i amb el material que teníem vam dir no fem una adaptació d'una novel·la que parla d'aquest tema, no, tenim prou material, elles ens han regalat les seves històries, les seves dures històries, i ens han dit, expliqueu, perquè nosaltres no ens escolten, doncs fem una obra de teatre a partir dels testimonis d'aquestes dones. Llavors, d'aquests viatges, que em sembla que vam ser 7 o 8 a Bòsnia, doncs ha sortit aquest documental audiovisual, que sí que es va passar per televisió i que es pot veure filmin, em sembla, l'exposició fotogràfica i l'obra de teatre que portarem al Teatre Auditori de Sant Cugat, que en tenim moltes ganes de venir.
I a més, el que estic veient és que hi ha una gira, bueno, que ja està començada, que és importantíssima, perquè esteu en moltes de les ciutats i pobles de Catalunya, però a la vegada també anireu doncs, a Zagreb, i també, o ha estat ja a Viana, i també tornareu, em sembla que és el final d'aquesta gira, que serà a Sarajevo.
És que estem molt contents, perquè això era una gira per als Balcans que havíem de fer fa un any, però amb tot això de la pandèmia doncs no ho vam poder fer. I ara, finalment, aquest mes de novembre, anem, com molt bé deies, a Zagreb, a Croàcia, a Ljubljana, a Eslovènia, i a Sarajevo, a Bòsnia, que Sarajevo ens fa una especial il·lusió perquè allà va començar tot, com si diguéssim, i acabar aquí, acabar, entre cometes, perquè la gira després continua per Catalunya, però tornar-hi després d'aquests 3 anys ens fa molta il·lusió i molta emoció, perquè a més hem convidat a veure l'obra doncs, a les dones amb les quals vam parlar, els joves i les joves amb els quals vam parlar també, i volem que vinguin a veure l'obra de teatre. I això per tot l'equip i per les actrius principalment és molt emocionant, perquè és posar a l'escenari la vida d'aquestes persones quan tens les persones reals al davant. No? Per nosaltres és molt emocionant fer aquesta minigira pels Balcans, i és una bona manera de tornar-los doncs, al que elles ens van donar, no? Que és les seves vivències i les seves històries.
I a més, aquí en aquest cas el que estem fent és, a part de la funció teatral, en alguns casos una instal·lació fotogràfica o bé presentació del, del documental amb una xerrada, o bé tot plegat, o sigui, la instal·lació i a més doncs, la funció. O sigui que hi ha un diguéssim, un conjunt que ha de tenir una força emocional extraordinària.
Sí, és que a més sempre que podem, a veure això, clar, depèn molt de les disponibilitats dels llocs i tot, però sí, nosaltres els diem, nosaltres ho tenim el documental, tenim l'exposició, tenim l'obra de teatre, perquè clar, com que anàvem gent de diferents disciplines en aquests viatges, vam dir, expliquem la història des de diferents maneres, des de diferents llocs, no? I es van sortir aquestes tres peces, el documental televisiu, l'obra de teatre i l'exposició. I sí, a la Gira dels Balcans portem les tres coses, cosa que ens fa molta, molta il·lusió també, perquè vegin tota la feina que va sortir d'aquells viatges i d'aquelles converses tan boniques, tan emocionants i tan dures que vam tenir amb aquelles dones.
Comentàvem abans amb la Gemma Aristoi doncs que hi havia una situació que s'havia produït i que malauradament es repeteix amb massa freqüència, i és que després de tants anys les accions que s'ha pogut prendre per poder doncs, castigar d'alguna manera doncs, aquests fets, doncs, des del punt de vista judicial, des del punt de vista legal, no s'han pogut tirar endavant pràcticament.
No, a veure, a partir del conflicte de Bòsnia-Herzegovina i al mateix temps el de Ruanda, la violació ha estat considerada com crim de guerra i això és un pas endavant molt important. Què passa, però, que és difícil? Que és difícil de demostrar moltes vegades, o sigui, és difícil. Es va fer un pas endavant considerant-ho crim de guerra, però alhora moltes d'aquestes dones amb qui vam parlar doncs ens deien, és que no, el meu agressor no el van posar a la presó, o el meu agressor el van jutjar, el van condemnar a molt pocs anys, i ara ja tot estava aquí. I jo baixo al mercat a comprar i me'l trobo. O sigui, hi ha molta injustícia, encara no s'ha parat tot el mal que es va fer en aquest sentit. Tradicionalment és com que les violacions en un context de guerra s'han considerat com efectes col·laterals, com si no tinguessin importància, i sí que en tenen molta. I és un fet que no existeix una reparació, no? En l'obra expliquem que hi ha una de les periodistes del projecte va parlar amb un diplomàtic ara fa poc, no? És que se'l va trobar amb un ascensor i li deia, estem preparant aquest projecte sobre Bòsnia, sobre les dones violades. I aquest diplomàtic havia estat a partícip en els acords de Dayton, no? Que on es van fixar les bases per acabar amb la guerra, li va dir, ostres, doncs de les dones violades era dir que no en vam parlar cap dia, no? I era a l'ordre del dia en cap de les reunions que jo vaig assistir. Això ens mostra que en aquell moment era el menys important. I en canvi va haver-hi entre 25.000 i 50.000 dones violades. I a més va ser una estratègia de guerra. O sigui, no eren violacions perquè descontrolen els soldats. No. Hi havia camps de detenció on es violaven sistemàticament dones perquè així fas mal a un poble. És una altra arma, no? Dèiem a l'equip, que és el cos de la dona com a arma de guerra, també. Doncs, i això, provar-ho i castigar-ho encara és molt difícil. Això provoca molta sensació d'injustícia.
Mm-hmm. Hola, Anna Maria, soc la Gemma Aristoi, eh?
Hola, Gemma, encantada.
Igualment. Mira, abans en parlàvem, no?, de que justament s'utilitzaven aquestes violacions com a arma de guerra i una arma i una afectació que ha perdurat en els anys, no? I que, per tant, que malgrat sembli que potser el conflicte d'una manera es va arribar a resoldre amb aquests acords, hi ha persones que tenen al damunt, no?, aquesta càrrega i aquesta violència patida, no?, en aquell moment, però que els ha marcat la vida. I això també és una manera de castigar aquells que eren enemics en el seu moment. I que al final, veient els exemples i les vivències, no?, que heu pogut recollir, tots, diguéssim, van utilitzar aquestes armes, no? Al final, uns i els altres van utilitzar aquestes violacions i aquestes agressions sexuals per fer mal a l'altre, no? I això ha marcat la història segurament d'aquell país i de totes aquestes dones, no?, que vosaltres heu pogut recollir aquests testimonis.
Sí, perquè amb elles... Amb elles sempre els fèiem la mateixa pregunta per començar, que era per tu quan va començar la guerra i quan va acabar, no? I quan va començar la guerra per cadascuna d'elles era diferent, perquè depèn del lloc de Bòsnia on van viure, doncs van començar la guerra en un moment diferent. Però a la pregunta de per tu quan ha acabat la guerra, totes, sense excepcions, deien per mi no ha acabat.
No ha acabat,
i és el que tu deies, Gemma, perquè els queda, a banda dels efectes psicològics i físics que produeix una agressió, que encara tenen molts problemes mèdics i físics, després també a nivell psicològic, que no hagis, que el teu agressor no hagi estat castigat, això fa que no s'hagi tancat el tema, no? Després, la societat tan patriarcal, també de Bòsnia, doncs elles també eren estigmatitzades per haver estat violades a sobre.
O sigui, les culpables, no, també?
Exacte.
Una culpa extra.
Exacte. Vull dir que tot això no s'ha acabat i per elles encara continua. I després voldria afegir que nosaltres, fent aquest projecte, no ens hem sentit que parlàvem d'una cosa passada. Sí que és un conflicte que ha acabat, però del que parlem nosaltres ara mateix està passant en els altres conflictes que hi haurà oberts. A les guerres s'està produint això, la violació, com a arma de guerra per destruir un poble, doncs violem les dones, no?
Ara vosaltres vau presentar aquesta obra, La temporada alta, al novembre del 2020,
sí.
Una mica com apuntaves abans, com coincidia més o menys amb el 25è aniversari de la firma dels acords de pau de Dayton, no? El que passa és que, clar, com deia també la Gemma en aquest moment, i tu també, la realitat és que una cosa que va passar fa aquests 25 anys resulta que és actual, absolutament actual. Sembla com si la memòria fos tan curta que no s'adonés de segons quines coses per rectificar. I, en canvi, no passa això.
Sí, és aquella cosa de aprenguem de la història per no repetir els errors, però amb aquest tema és que està passant ara. Està passant ara en els conflictes, és que se sap. I, per exemple, jo també vaig estar en un projecte on parlàvem dels refugiats que arriben, no?, amb pasteres, tot el periple que han de fer. I el metge de Lampedusa, que rep molts d'aquests refugiats que arriben en barca fins allà, ell ho deia, va venir a Barcelona a fer una conferència, i una frase que a mi em va marcar molt, que és: totes les dones que arriben, totes han estat violades. Llavors, dius, aquest ús del cos de la dona, no?, en els conflictes, què passa? I com bé dius tu, és que no n'aprenem. O sigui, com som com a societat, que això està passant, ho sabem, s'intenta castigar i continua passant i no hi ha manera d'aturar-ho.
I a més hi ha una cosa que penso que és molt, malauradament és així, i és que en un moment determinat es pot pensar, i sembla que algú ho apunta, que determinat tipus de cultura i religió, doncs diguéssim que té abona aquest tipus d'actuació masculina, masclista, i en canvi un altre no. I no és així, perquè en el cas de Bòsnia i Hercegovina hi havia els musulmans o no, però també hi havia els que eren ortodoxes o eren catòlics.
Exacte, i hem de pensar que en el conflicte de Bòsnia, com deia de la Gemma, es van produir violacions des de tots els bàndols en guerra. Ara bé, també hem de dir que el 90% de les dones i nenes violades eren les musulmanes, bosnianes musulmanes, per part dels serbis. O sigui que, com bé dius, tot això passa des de tots els... No podem dir que uns fan més aquestes coses que altres. No.
És així. Escolta'm, i de més, a part de tot això, tenim una obra de teatre, que en aquest cas, com deies, bueno, l'autora ets tu, Ana Maria Ricard Codina, la investigació i documentació de la Teresa Turiera Puigbó Berguedà, i la direcció d'en Joan Arqué Solà, però amb una llista d'intèrprets extraordinària.
Sí. No. És que tenim a l'Ariadna Gil, tenim a la Judit Ferrés, tenim a la Montse Esteve, a l'Òscar Muñoz, al Papino Pasqual, a l'Arol Ileri, que no em deixi, a la Magda Puig. Vull dir, no, tenim una gent que ja ho veureu, que fan uns papers extraordinaris, que s'han implicat molt en el projecte, també. O sigui, hem construït un equip, en Joan Arqué això ho fa molt bé, construeix equips molt bonics, que ens hi hem implicat molt tots en el projecte. Jo què sé, vam fer com residències artístiques quan estàvem assajant i preparant l'obra de teatre, i vam passar documentals, hem estat parlant molt del conflicte de Bòsnia. O sigui, tothom s'hi ha implicat i tothom el viu com un d'aquests projectes que, ostres, que et fa... que et dona satisfacció, que et fa satisfacció treballar-hi, no? Perquè dona la sensació que estàs fent una cosa que pot ser útil. I ser útil en els temps que corren, doncs ja és un gran què.
També hem de dir que després, a acabar la funció del dia 29, hi haurà una, un parlem de, que és una conversa, una tertúlia posterior amb la companyia que presentarà la Maria Cusó, que és una persona que està molt, molt vinculada amb aquesta ràdio i amb Sant Cugat. O sigui que pot ser un afegit, perquè està dintre d'un programa que hi ha a Sant Cugat, que és Enraonar, i que penso que serà, doncs, un plus important a considerar el fet de la gent que puguin anar a veure aquesta obra, que ja de per si ja valdria la pena, evidentment, però que si a més després es pot fer un comentari en directe, en calent, una vegada acabada l'obra, encara molt millor.
Sí, i a més passa una cosa, que és una obra perquè, a banda d'explicar la història d'aquestes dones, una mica la dramatúrgia, doncs, vaig posar... voler-nos posar nosaltres, no?, que estàvem fent nosaltres l'any 92. Això ho veurem també a la dalt del escenari. I per això, quan s'acaba l'obra, realment provoca ganes de parlar-ne. O sigui, sempre que hem fet un col·loqui després ha sigut molt, molt enriquidor per tots, eh?, per nosaltres també, de veure quina és la reacció i les preguntes del públic, perquè d'alguna manera ens sentim interpel·lats per l'obra, no?, perquè ens pregunten, bueno, i què fèiem el 92, no?, i quan estava passant allò al cor d'Europa, aquella cosa tan bèstia, nosaltres què estàvem fent? Doncs potser estàvem molt contents perquè aquí estaven fent les Olimpiades i ens sentíem els reis del mambo, d'alguna manera, no?, i veiem un futur bonic, i a dues hores de vida, doncs, teníem una guerra, i quina guerra, i a més al cor d'Europa. I ja veureu com les converses sempre han estat molt enriquidores, amb uns comentaris molt interessants, perquè realment provoca ganes de parlar-ne, aquesta obra, que això també està molt bé.
És veritat, i nosaltres abans ho havíem comentat amb la Gemma també, aquest fet de que aquí estàvem vivint una situació meravellosa, extraordinària, ens alegra, etc. Però jo et diria una altra cosa que encara és pitjor. És que aquí a Sant Cugat va haver-hi un cicle de conferències històriques de temes a partir del segle XX, parlant del segle XX, i un professor, que no vull dir el nom en aquest moment, de la Universitat Autònoma, doncs va dir que afortunadament les guerres que havien tingut, doncs, a Europa, en aquest cas, doncs, després de la Segona Guerra Mundial, doncs, no hi havia hagut res més. I clar, quan es va acabar el col·loqui, vaig dir, home, jo la veritat és que penso que malauradament també, doncs, vam tenir una que jo considero que és Europa.
Vull dir que,
clar, i com és possible que no es consideri? I és curiós aquesta, com et diria, com aquest oblit forçat o volgut d'una cosa que va ser tan important i continua sent important, perquè el problema està latent exactament igual en aquests moments.
Sí, sí, a més, no, i evidencia molt, o hi ha un paral·lelisme amb el que va passar en aquell moment, que d'alguna manera Europa no va mirar, o va mirar molt tard el que passava allà, no? I es va trigar molt a intervenir-hi, i una mica era com mirant cap a una altra banda. Pues el que expliques d'aquest professor una mica mostra això també, és com que no volíem veure el que passava, o sigui... Hi ha un moment que els protagonistes de l'obra que diuen, no, això Europa no ho permetrà, Europa no permetrà que hi hagi una guerra. I Europa ho va permetre, i va permetre que durés, i va permetre que passessin coses molt grosses fins que no es va intervenir al final. Però es va trigar moltíssim, i d'alguna manera aquest professor és una mostra, una metàfora del que vam fer a Europa, que va ser no mirar. Com ara també no mirem altres coses, perquè jo penso... Per exemple, amb la gent que ens arriba, amb els refugiats, també Europa està mirant cap a una altra banda i estan passant coses molt grosses, i amb els camps de refugiats i tot plegat. I només hi ha una... El que deies abans, que no aprenem i que anem repetint conductes. Potser d'aquí 50 anys mirarem enrere, veurem tot el drama dels refugiats, dels camps de refugiats i tal, i direm com és possible que no hi actuéssim d'una altra manera, no?
Sí. Sí, sí, abans ho comentàvem, una mica aquesta dificultat a vegades a nivell periodístic també de fer-nos arribar la informació com és, però és cert que aquí les institucions també hi tenien responsabilitat i van deixar que passessin coses molt bèsties, com deies, no? I que han perdurat en el temps, no? I ara, 25 anys més tard, en podem parlar condemnant tots aquests fets, no? I tots els que queden, perquè aquestes violacions com a arma de guerra és una cosa, però actualment ens estem trobant també a la societat doncs, aquestes violacions, desgraciadament, no? I fins i tot feminicidis que es duen a terme i que van passant sense gaire condemnes, no? En algunes ocasions, amb la qual cosa ens queda una feina espectacular a fer com a societat i com a Unió Europea també, com a institució, per condemnar aquests fets, per anar avançant amb aquesta defensa de drets humans que tant abanderem, però que tant costa en moltes ocasions, no? de vetllar-ne i de realment arribar a les condemnes que pertoquin.
Sí, sí, com bé deies, les violacions és un problema en temps de guerra i en temps de pau també. Sí, perquè és el que deies. Violacions, feminicidis, ens en trobem cada dia o cada setmana i sembla que estem anestesiats, no? Que parlem de... han matat una dona, han assassinat una dona, o hi ha tantes... no sé si hi ha una violació cada dia, i d'alguna manera són dades que hi ha... és com si no ens afectessin.
És una més, no?
Sí. Exacte, com si fos una més. I no, és molt important i hauríem de tornar a donar-li el valor que té, que no sé si ens hem acostumat o ja ho trobem normal, perquè jo sempre dic, si les notícies que diguéssim cada dia fos que una dona ha matat la seva parella, el seu parella home, estem parlant, tants homes morts cada dia per a mans de les seves parelles, o violats cada dia un home que patís una agressió sexual, estaríem fent congressos per veure què ens passa a les dones.
Sí.
D'alguna manera. O sigui, ho trobaríem raríssim, ho trobaríem... ens esveraríem molt. I, en canvi, no ens esverem quan ens està passant a la inversa, no? I potser ens hem de parar i dir hem normalitzat una cosa que no hauríem d'haver normalitzat.
Exacte. Jo que potser és molt preocupant, Anna Maria i Gemma, és que quan semblava que el canvi generacional el que produiria seria una modificació de segons quin tipus de comportament, el que jo a mi em sorprèn moltíssim, jo tinc una edat ja, és que sembla que sigui el contrari. És a dir, que es dona una circumstància com si hi hagués un augment, com si hagués sonat una alarma i per part de segons quins grups d'homes això els doni més força per poder fer una cosa que és absolutament criminal, senzillament criminal.
Per això, perdona, no sé si volies dir alguna cosa, Anna Maria, però per això des de l'Ajuntament ens veiem amb la necessitat de sensibilitzar el màxim que puguem. I ho fem tant als instituts, també, perquè hem d'anar també des dels més joves informant i explicant, no?, quines són les conseqüències de segons quins esdeveniments i de quins fets i de quina manera de relacionar-se, però també amb la resta de la ciutadania, no?, i d'aquí doncs, que hi hagi aquesta obra de teatre que ha vingut a l'auditori, justament per sensibilitzar-nos, per fer-nos entrar en xoc, fins i tot, de dir què és el que fèiem, no?, el 92, amb aquells Jocs Olímpics que ens van posar en el punt de mira per tot el món, quan al costat, no?,
com deia, exemple.
I això, 3 hores amb avió teníem doncs, un conflicte amb totes les conseqüències que hi havia al darrere, no? I d'aquí doncs, que seguim insistint, com deia, és l'àmbit de cooperació que treballem pels drets humans, per la pau, i d'aquí estem doncs, sensibilitzant amb tot el que podem.
Anna Maria, es dona una circumstància que m'agradaria comentar amb tu, i és que precisament aquest diumenge al Teatre Auditori es presenta La Casa de los Espíritus,
sí,
i l'adaptació de la dramaturgia és precisament de la novel·la d'Isabel Allende, Esteve.
Sí. I molt contenta, perquè això va ser un encàrrec de la Carme Protecció i la directora, i era una novel·la que a mi m'agradava molt, que l'havia llegida quan era més joveneta, i la vaig rellegir, i tot aquest món aquest món màgic, del realisme màgic, i he de dir una cosa, que no està tan lluny també la Casa dels Escriptors a reflexionar sobre l'actualitat, perquè a la Casa dels Espíritus hi ha aquesta cosa de com la política va entrant a dintre d'una casa, no?, la política d'un país, i es veu com... Hi ha una frase molt bonica a l'obra que una de les protagonistes diu: com és que... d'on han sortit tants feixistes, no? Perquè anem al cop d'estat,
sí, sí,
a Xile. I veiem per què es produeix, i veiem com les actuacions i les decisions polítiques, com afecten i arriben a provocar una situació d'aquest tipus, no? Per tant, també és una obra per reflexionar, perquè ens ressonen moltes coses de la Casa dels Espíritus del panorama polític actual mundial, no? D'aquests dictadors, dels fake news, fins i tot, de totes aquestes coses. I és un espectacle que jo m'estimo molt, la Casa dels Espíritus, tant si heu llegit la novel·la com si no, jo crec que us agradarà molt, els actors estan fantàstics, i vaja, és una de les adaptacions que he fet de la qual n'estic més contenta.
Bueno, però a part d'això, hem de dir, ja per acabar, diguéssim, i no, que tens la Víctor Fé,
sí,
al Teatre Nacional, amb la direcció també de la Carme Portacelli, sí. I que a partir de l'obra de Caterina Albert has fet també una adaptació sensacional.
Que bé. No, sí, estic molt contenta perquè ara em coincideixen aquestes coses. Clar, la pandèmia i el tancament ha fet que tot es retracés i llavors projectes nous i projectes antics se't troben ara, no? I ara tinc aquesta feliç coincidència de projectes. I la Víctor C., al Teatre Nacional, també és una obra que a mi m'ha donat moltes satisfaccions, perquè a més el fet d'haver de treballar sobre la Caterina Albert, Víctor Català, no?, m'ha fet entrar en la vida d'aquesta dona i en la seva obra i descobrir, perquè jo sí que l'havia llegida, però com molta gent potser no veig Solitud i alguna coseta més, i no, descobrir que té una obra sensacional i que és una escriptora, és una de les grans que hem de reivindicar. I una de les coses que jo voldria destacar d'ella també és l'ús del llenguatge, el català que utilitza, no? Ara que parlem tant que estem empobrint el llenguatge i tot plegat, entrar en el món del llenguatge de la Víctor Català és una meravella.
Que és una, a més, té una resposta extraordinària del públic.
Sí. No, estem molt contents.
En fi, tots estar contents d'aquest fet. No sé si la Gemma et vol dir alguna cosa més abans d'acabar.
No, jo agrair-te tota aquesta feina que heu fet, tant de recerca com de posada en escena, al final, principalment per Encara hi ha algú al bosc, que és la que he pogut veure, les altres les tinc pendents, ja aniré avançant. però, com et deia, el posar la vida de les dones, al final, amb aquest patiment que han suportat i que encara suporten, doncs està bé que l'hagueu fet i és d'agrair que arribi a la nostra ciutat per, com dèiem, sensibilitzar, per fer-nos obrir els ulls, de veure quines realitats hi havia i encara hi són, no? I amb la resta, doncs, enhorabona per tota la feinada que has anat fent durant el confinament i prèvia, perquè...
I que continuïs.
Sí, no t'aturis, sobretot. Endavant.
Jo us voldria agrair molt a vosaltres el que ens hagueu programat, perquè a vegades al teatre hi ha una tendència a dir anem a entretenir-nos només, no? Uh-huh. I que realment hi hagi llocs com Sant Cugat que es mostri compromès amb aquests temes i que vulgui programar una obra així, que he de dir, que he de dir que és dura, sí, però he de dir també que és molt lluminosa i que la gent no pensi, sí que surts compungit, però sí, també hi ha punts de llum en aquesta obra, no?
Bueno, i amb el debat final també podrem alliberar-nos una mica. Perquè...
Exacte.
No,
agrair-vos sobretot això, aquesta feina vostra, i de portar-nos a nosaltres i a obres com aquesta, com la nostra, perquè no és habitual i mostra també molt com és una població, no?, i què vol oferir als seus ciutadans, i
doncs
això és molt d'agrair.
Recordem-ho que el dia 29, divendres 29 d'octubre, a les 20 hores, a les 8, encara hi ha algú al bosc, Anna Maria Ricard Codina, amb un repartiment extraordinari d'Ariadna Gil, Montse Esteve, Òscar Muñoz, Magda Puig, Judit Ferrés, Errol Lleri i Pep Pasqual. No us ho perdeu i sobretot tingueu en compte que quan s'acabi l'obra hi haurà també una tertúlia, una conversa a partir d'aquesta obra, que segur que ens impactarà, ens emocionarà i ens donarà una visió més àmplia de segons quines circumstàncies que a vegades la història, no sé per què, vol amagar. Anna Maria, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, encara que sigui a la distància, però personalment és com si estiguessis aquí amb nosaltres.
Sí, sí. Gemma, moltes gràcies a vosaltres.
I Gemma igualment.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Que vagi.
Adéu.
Gràcies, adéu-siau.
Fins una altra.
bubbles, bangles, hear how they jingle, lingle. Bubbles, bangles, bright, shiny beads, sparkles, spangles. Your heart will sing, single, lingle, wearing bubbles, bangles, and beads. Glitter and gleam, so make somebody dream. So Bob someday he made by you a ring, ringle, hinga. I've heard that where it leads, wearing bubbles, and beats.
Això que estàvem escoltant era precisament la Maria Esteban, veu i Ray Paz, que actuaran al Bocamoll de Torreblanca aquesta tarda a les 8. Maria Esteban, veu i Ray Paz, guitarra elèctrica, boleros i jazz. I la mateixa hora, a les 8, al Teatre Auditori Fil de Memòria, amb l'actor Pere Arquilluer i la poesia d'en Gabriel Ferreter. Demà divendres a les 8, al Teatre de Mirassol, Revolta de Bruixes, de Josep Maria Benet i Jornet, pel grup de Teatre Espiral. I també a la mateixa hora al Teatre Auditori del Deporte també se sale, amb el monologuista Javi Sancho. I a les 21, a les 9 de la nit, a la Sala Clavé de la Unió, maleïts bessons, vull dir, Shakespeare i Beckett. Déu-n'hi-do el que deu ser això, d'en Jordi Coca per l'Esther Bové i la Vicky Sanz. El dissabte, a les 7 de la tarda, al Teatre de Mirassol, dins del Festival de Poesia, Fatwa, amb Marc Casas i Clara Garcés, sobre la vida de la poeta palestina Fadwa Tuqan. I a les 8, a la Sala Imat, primer concert del cicle Cambres Singulars, amb Eulàlia Fantova, mezzo, i Jordi Reguant, clavicèmbal. I a les 9, a les 21 hores, al Casal de Torreblanca, concert de la banda de post-hardcore, no sé què vol dir exactament això, Apuntador, i el rock metal de Críptia. Però diumenge continuem, i a les 7 de la tarda al Teatre Auditori La Casa de los Espíritus, ho comentàvem, d'Isabel Allende, versió teatral d'Anna Maria Ricard i dramatúrgia compartida amb Carme Portacelli i com una actriu fabulosa que és la Carme Conesa. I us deixo una mica de música, precisament música, una peça de John Dowland amb la Eulàlia Fantova Mezzo.